Bé, bon dia a tothom. M'han dit que ja puc començar. Soc Montserrat Vendrell, directora de Biocat, i he de dir que estic molt contenta d'estar avui aquí. Agraeixo a la Marta i al Pere, que són amb qui vaig parlar, doncs, que m'invitessin a moderar aquest acte, un acte peculiar no per la temàtica, que realment després, com veurem avui, és una temàtica apassionant i que realment rellevant avui en dia, però per l'entorn i el format, no? Jo quan em van dir moderar vaig pensar molt bé, no? Però després vaig veure que els ponents parlen 5 minuts i el moderador va tenir períodes de mitja hora. Vaig pensar, caram, aquí la que et toca fer la feina ets tu, no? Però bueno, espero que sigueu tots molt, molt actius i precisament el que em van transmetre, no? Que l'objectiu de la jornada d'avui era precisament donar-li un format molt de diàleg i també tal com estem situats, ho intenta promoure, i agafar una mica el concepte, no, de traslació en un sentit. La Marta li agrada parlar sempre dels dos sentits, aquest va en un sentit avui, perquè no ho podíem fer des del que és l'apoyat o la recerca bàsica, no, amb alguns exemples d'investigadors de la universitat i de l'hospital, fins a problemàtiques o experiències que ens transmetran, doncs, d'altres que han arribat potser una mica més lluny, amb diferents formats, no? De diferents models d'empresa que veurem ben dinat. Tot això començant per una introducció que ens farà el Pere sobre què és i què consisteix la transferència de tecnologia, com a gran expert que és. Jo aquí no cal que et presenti perquè seria realment bastant poc adequat per part meva, per tant, doncs, Pere, si vols començar.
Gràcies. Se sent? Sí. Agafo les ulleres. Suposo que és un dels símptomes de ser gran. Jo crec que quan ha dit gran expert devia ser, no sé si volies dir expert gran, i al ser gran doncs, la vista ja va fallant. Bon dia a tothom. Bueno, gràcies a la Montse per ser avui aquí. Segurament és de les que has fet més esforç perquè has vingut des de Barcelona.
Està aquí al costat, home, encara aquí, que no ens ho sembli.
Aquí mateix. Estem molt contents de que ens puguis acompanyar en una jornada que ha estat empesa, fortament empesa per gent d'aquí del Trueta, en Xavier Aldegui, gent de la Fundació UdG Medicina, la Marta Imerich i la Carme Carrion, i nosaltres, com a parc, hi hem posat un paper una mica secundari i tots plegats, doncs, el que hem volgut és fer aquest punt de trobada. A mi em toca ara, en pocs minuts, fer-vos un resum que segurament espero que ajudi a centrar una mica més una mica el debat i les intervencions posteriors sobre què és la transferència de tecnologia, com passa aquest procés d'afluència del coneixement des del costat públic cap al sector privat. Teniu les diapositives que faré servir en format paper. Bàsicament, és un resum molt ràpid i aquí el que dic és que hi ha dos grans canals, dues grans vies per les quals hi ha aquest procés d'afluència de coneixement. Una d'aquestes vies és la modalitat pool, una modalitat en què les empreses van al costat públic, i això vol dir universitats, hospitals, centres de recerca que no tenen activitat ni assistencial ni docent, van aquí, en aquests llocs, a buscar solucions en els seus problemes. És una modalitat que es concreta a través de projectes col·laboratius d'I+D, a través dels serveis de consultoria que fan els professors, els doctors, a través d'assaigs clínics, etc. Generen uns resultats que en la nostra cultura solen ser propietat de les empreses que ho ha encarregat, l'empresa que ha estirat, que ha demanat aquesta recerca, aquests resultats. Hi ha una altra modalitat, que és la push, que es basa en que els investigadors d'aquest costat públic identifiquen oportunitats en la seva activitat de recerca, que jo en dic aquí no dirigida, i bàsicament dic no dirigida, la interpreto com a finançada amb finançament públic, tipus projectes d'I+D o convocatòries del FIS, del Pla Nacional, projectes de la Generalitat, projectes europeus, o també cada vegada més per mecenatge privat. Això cada vegada és més present, per sort, en el nostre entorn. I aquesta modalitat push, que és la que centrarà a partir d'ara el meu discurs, té dues grans rutes. El que els americans en diuen la llicència clàssica i la ruta spin-off. La llicència clàssica es basa en identificar els resultats que poden tenir una potencial aplicació comercial en el mercat i avaluar precisament aquest potencial. Es tracta a continuació de convertir aquests resultats en un paquet transferible i això normalment s'aconsegueix amb els sistemes de protecció de la propietat industrial. I aquí cal dir que el més usual, el sistema més usual per convertir això en un paquet transferible, aquest coneixement, aquests resultats en un paquet transferible, són les patents. Però també remarco aquí que el que les empreses diuen el secret industrial, el know-how, també pot ser considerat un paquet transferible i hi ha, en aquest sentit, llicències, contractes de llicència de know-how. A continuació, aquesta llicència clàssica passa per buscar una empresa interessada en aquest paquet, en adquirir aquest paquet codificat de coneixement, cal negociar el preu de la patent o del know-how, per a la qual cosa que no és gens fàcil, gens immediata, cal que el que està oferint tingui una idea mínima de quin és el valor. Avui en dia una de les debilitats del sistema públic precisament és saber quin és el valor d'allò que estàs oferint, sentar-te a la taula de negociació amb igualtat de condicions amb el que t'ha d'adquirir aquell coneixement. Normalment costa en el costat públic saber tenir una idea del valor d'aquell paquet de coneixement. Finalment, formalitzar el contracte de llicència i gestionar els retorns econòmics. La segona ruta en aquesta modalitat push és la spin-offs. I es pot dir que és exactament la mateixa, però en lloc d'anar a buscar una empresa de tota la vida, diguem-ho així, una empresa ja establerta, passa perquè els investigadors que han generat els resultats de la recerca es converteixen en empresaris, en emprenedors, i decideixen crear una nova empresa que s'emporta aquell paquet de coneixement per fer-lo evolucionar i portar-lo al mercat. Aleshores, no sé si ho dic jo i es poden trobar models similars, però s'identifiquen tres grans fases en aquest procés evolutiu, diguem, des de la generació del coneixement fins al mercat. Una primera fase, que en diguem la generació de les invencions, de les innovacions i de les idees. Una segona, que seria la notificació de la invenció dels resultats, l'avaluació i la concreció, l'empaquetament, i finalment l'apartat de la comercialització. Llavors, anem a veure algunes característiques de què passa amb cada una d'aquestes fases. La primera, tal com deia el títol, una fase de generació d'invencions, innovacions, d'idees, a partir de l'activitat investigadora. Una fase que quasi diria que no l'he d'explicar perquè és perfectament coneguda per als investigadors del sistema públic de salut, del sistema universitari, dels centres de recerca. Dic algunes coses, tot i així. Què ha de fer l'investigador en aquesta fase? Home, d'una banda, el que és conegut, tal com deia, que és posar tot el seu talent, tota la seva força i tota la seva passió en aquest procés creatiu de la investigació. Però llavors, aquí, una cosa que potser si això ja no és tan evident és actuar com a gerent d'una empresa. I per què es diu que un investigador que lidera un grup d'investigació actua com un gerent d'una empresa? El grup de recerca, els grups de recerca evolucionen constantment. Hi ha una entrada constant, un flux constant de personal al qual s'ha de pagar un salari, per tant s'ha de buscar un finançament. Un finançament que cal buscar-lo en un context de pocs recursos, això ha estat sempre així, però més ho és ara encara molt més, i en un context de forta competitivitat. O sigui, tots els grups de recerca de tot el sistema públic van a buscar els diners en allà mateix. Les sol·licituds, es presenten sol·licituds en diversos programes públics que s'assemblen amb un pla de negoci empresarial. Els investigadors han d'assistir a congressos per presentar resultats, però també per aconseguir contactes i contractes amb empreses. S'ha de gestionar el grup, incorporant nous membres, dissenyant les promocions internes i solucionant els conflictes que de ben segur que apareixeran entre el personal del grup. I també està, com dèiem ara fa un moment, amatent a les oportunitats de mercat que es generen a partir de la recerca que fa el grup. Per tant, des d'aquest punt de vista, és en aquest context que parlem de gerents d'empresa i que es parla dels grups de recerca com a quasi empreses. Tots els grups de recerca avui responen a aquest perfil, malgrat que a vegades els mateixos investigadors no se n'adonen d'aquest d'aquest model. En aquesta mateixa fase 1 hi ha uns aspectes que poden ser crítics. Una qüestió fonamental és que els investigadors han de desenvolupar la recerca amb la consciència de les oportunitats que poden aparèixer. Consciència vol dir estar constantment amatent en aquestes oportunitats i saber-les identificar i valorar en el moment en què les es fan evidents. Un tema tremendament important que fa molt de temps que se'n parla i que costa de solucionar, és un conflicte clar d'interessos, no s'han de fer coses que poden afectar l'aprofitament d'aquestes oportunitats. I la qüestió més evident és la publicació. Suposo que sabeu que no es pot patentar una cosa que ha estat difosa públicament. El repte és fer compatible l'activitat de difusió a través de publicacions dels investigadors amb la patentabilitat, amb aconseguir una patent. Avui és perfectament compatible, el que és cert és que cal ser-ne conscient i cal actuar en conseqüència. No? És cert que, una altra qüestió diferent, és cert que més finançament al sistema públic, quan més finançament hi hagi dedicat a la recerca, més oportunitats es generaran. Però també cal veure, cal ser conscient de que moltes opcions de mercat es relacionen més que amb resultats convertibles en patents, es relaciona amb la creativitat, la innovació i l'experiència. Jo deia aquí que no calen grans invencions a vegades per sustentar bones idees. A nivell molt conceptual, puguem dir que la feina diària de l'investigador és una constant aportació a la societat, però a través de dues vies, dos canals. Un és el conegut, perfectament conegut, que és l'aportació de nou coneixement a través de les publicacions, i un altre, no tan conegut, és aquestes oportunitats de mercat. L'investigador genera idees, innovacions, invencions, patents que han de ser traslladades a la societat a través, en aquest cas, del mecanisme empresarial, diguem, no? Les oficines de transferència de tecnologia de les universitats, dels hospitals, dels centres de recerca, són els actors que més poden ajudar en aquesta via de les oportunitats de mercat. I aquí hi ha gent, de fet, que quasi potser podria parlar més bé que jo sobre aquest paper de les OTTs, no? De les Oficines de Transferència de Tecnologia. Què han de fer aquests actors? Què fan? De fet, molta sensibilització, formació, jornada sobre patents, transferència de tecnologia. Cal que els investigadors coneixin molt bé els conceptes, les regles del joc i que tinguin molt clar el procés que hauran de seguir. Amb això deixo la fase 1 i passo a la fase 2, una fase menys estesa en el temps, molt més concreta, que s'inicia quan l'investigador té la sospita que ha generat un resultat en valor de mercat o que té una idea que pot ser convertida en un producte o un servei. Què ha de fer en aquest cas l'investigador? Notificar aquesta idea, aquesta invenció, a la seva oficina de transferència de tecnologia o unitat d'innovació. Un tema que també és molt rellevant i no s'hi presta atenció fins que arriba segurament un moment excessivament tard és tenir molt clar qui ha de constar, si hi ha patent, si hi ha un resultat de recerca que és patentable, tenir clar qui serà, qui és l'inventor, quins membres del grup han de constar en la patent. No cal incloure-hi a gent que no ha participat en la invenció, però és fonamental no excloure ningú perquè això pot llastrar el futur d'aquesta invenció. Què ha de fer l'Oficina de Transferència de Tecnologia? Tenir un procés de notificació molt clar, molt senzill, recopilar informació addicional sobre la invenció, avaluar-la no científicament, sinó des d'un punt de vista de mercat i, si és el cas, formalitzar la patent. Amb això passem a la fase 3. Feta aquesta fase 2, ja es pot veure que molt curteta. La fase 3 la diferencio per les dues rutes que he comentat. La comercialització per llicència clàssica, i aquí l'investigador adopta un rol fins a un cert punt passiu. Què ha de fer? Doncs posar-se a disposició de l'Oficina de Transferència de Tecnologia i, quan calgui, aportar-li informació, quan calgui anar-se a reunir amb una empresa potencialment interessada, no ha de fer gaire res. En aquest cas, simplement esperar que la gent experta en el tema aconsegueixi els resultats. Què ha de fer aquesta oficina de transferència de tecnologia? Tenir molt clar, com dèiem abans, quin és el valor de la tecnologia, buscar una empresa interessada, gestionar negociar les condicions de llicència, formalitzar els contractes i ingressar els royalties corresponents, i llavors aquí torna a participar l'investigador, repartir-los d'acord amb els reglaments de cada institució. El costat públic, normalment tot el sector públic, la propietat de la patent sol ser de la institució, però els investigadors tenen dret a cobrar-ne una part rellevant, a cobrar una part rellevant dels ingressos que aquesta patent pugui generar. A poc a poc, acabant, passo a la fase de comercialització, en aquest cas a través de la ruta spin-off, i aquí hi ha un canvi radical en el paper de l'investigador. Es converteix en empresari, es converteix en emprenedor, i les oficines de transferència de tecnologia hi tenen un paper essencial, que és donar suport, un suport molt proper, i tenir una alta implicació en tot aquest procés. Això què vol dir? Cal definir el model de negoci, redactar el pla de negoci, buscar el personal necessari per completar l'equip. Una eina fonamental quan es crea una nova companyia d'aquestes característiques és fer el contracte entre socis. És allò que determinarà o que ajudarà, primer, que pot evitar conflictes en el futur, i que si apareixen aquests conflictes pot ajudar a resoldre'ls. Crear, òbviament, la companyia, fer el contracte de transferència entre el centre de recerca i aquesta nova empresa, anar a buscar ajuts públics que existeixen per aquest tipus de companyies, anar a buscar inversors privats, desenvolupar la idea i la invenció, definir estratègies de comercialització, buscar clients, proveïdors, en definitiva fer créixer l'empresa. I ja acabant, ara sí, perquè en aquestes tres fases he dibuixat una certa forma d'embut, no? que dona la sensació que es va reduint la dimensió de cada fase, bàsicament per un fet evident, que és que no tots els diners dedicats a recerca es converteixen en oportunitats, idees i invencions. Per tant, a la primera fase hi ha molt diner destinat que finalment no genera cap oportunitat de mercat. Al mateix temps, no totes les invencions mereixen una sol·licitud de patent. Aquella idea o aquella proposta que fa el professor a l'Oficina de Transferència de Tecnologia, potser resulta que ja existeix en el mercat i, per tant, es decideix conjuntament amb la institució que no es formalitza cap patent. Quan s'ha formalitzat la patent, res assegura que quan s'ha formalitzat la sol·licitud de patent, res assegura que l'oficina de patents ens l'acabi concedint. Per tant, algunes sol·licituds no es converteixen en patent, no totes les patents, òbviament, es poden llicenciar, i no tots els contractes de llicència acaben generant retorns importants. Però la idea amb la qual voldria acabar és que els resultats es poden millorar. I això he posat un exemple aquí, en aquest cas d'un laboratori nacional dels Estats Units, que amb un seguit d'actuacions internes, de sensibilització, de procediments, òbviament també de recursos destinats a la formalització de patents, etc., va millorar resultats. I aquesta era la introducció que jo volia fer. Gràcies.
Moltes gràcies, Pere. Has dibuixat aquí un camí molt clar, més fàcil del que segurament... del que segur és, i com avui podrem comprovar al llarg de la jornada d'avui. Un parell de coses més operatives que m'he oblidat de dir al començament. Em diuen que us notifiqui que la jornada d'avui serà gravada. Per tant, doncs, qui tingui algun inconvenient respecte que es gravi la seva aportació, que ho faci saber i es tindrà en compte. I després la Marta, que és una persona molt 2.0, m'ha dit que hi ha això que es diu hashtag, no? Per si voleu enviar algun comunicat al Twitter, que el hashtag de la jornada d'avui és Transalutgi, no? Transal, UTGI, tot seguit.
Ja funciona, eh?
Ja funciona. Però si voleu fer seguiment del desenvolupament de la jornada al Twitter. Molt bé, doncs després del marc, per saber realment de què parlem, que ens ha posat el Pere Condom a través de la seva trajectòria tant en oficines de transferència, en parcs científics, per tant, sap molt bé de què parla i ho ha vist des de tots costats. Ara anem a veure la visió dels investigadors, investigadors emprenedors, emprenedors empresaris, una mica aquesta visió que ens dibuixava sobre el paper en Pere, no? La primera part de la jornada d'avui l'hem titulada Com m'adono que tinc una cosa de valor. I aquí doncs, una mica la contribució vindrà tant d'un investigador de la universitat com d'un metge, un amb una iniciativa d'una empresa creada, l'altre doncs, amb un grup de recerca en un àmbit determinat i que en un moment donat doncs, també s'ha plantejat el potencial valor de la recerca que està duent a terme. Per començar, jo li demanaria al doctor Jesús García Gil que ens expliqués doncs, la seva experiència. El doctor García Gil és un microbiòleg de la Universitat de Girona, dirigeix el Departament de Biologia i en un moment determinat doncs, va identificar un potencial valor amb tot el que ell estava treballant i va crear una empresa microbial i que ens agradaria que compartissis amb nosaltres aquesta experiència.
Bé, moltes gràcies, bon dia. En primer lloc, agrair que hàgiu pensat en microbial i a mi mateix per estar aquí. A mi no m'agrada parlar de mi mateix, però crec que avui estic una mica obligat. Avui toca. I m'ha agradat sentir en Pere i m'ha agradat sentir que la Montse hagi interpretat el que ha dit en Pere com quelcom que és fàcil i un camí molt ben traçat, perquè jo sóc un fill d'en Pere en aquest sentit i vaig seguir fil per randa del camí que en Pere traçava ja fa uns quants anys. El que passa és que em sap greu que hagi d'estar jo aquí precisament avui representant les empreses que surten de la universitat en l'àmbit biomèdic i no hi hagi algú més jove o algú que hagi sortit després de mi, perquè em penso que no n'hi ha. Aleshores, si no n'hi ha, està clar que m'ha tocat a mi. A mi m'hagués agradat sincerament que hi hagués hagut algú altre. Nosaltres vam començar l'any 2007 i, de fet, la meva presència aquí ha de servir una mica de fil del que vull expressar. M'agradaria deixar un parell d'elements per l'anàlisi i per el debat posterior. Entenc que quan digueu 5 minuts l'esperit és que siguem breus perquè després l'important és que debatem. Aleshores seré molt breu, intentaré bàsicament deixar aquests elements per la reflexió, més que no pas explicar la meva experiència personal, que ja l'ha explicat en Pere, és el que ha dit en Pere, bàsicament. Estàs fent recerca, t'adones que alguna dels elements que has pogut desenvolupar poden tenir un valor comercial i t'animes i al final acabes buscant finançament i acabes fent el que jo en dic la carrera oficial, no? Que és una mica seguir totes les passes que estan previstes en els cànons de la transferència. No obstant, potser valdria la pena preguntar-nos per què després de nosaltres no hi ha vingut ningú més, no? Exacte. I jo penso que és una idea interessant, que és aplicable a la universitat, però també és aplicable a altres centres de recerca. Bàsicament, a la universitat ens ensenyen a ser científics, no a ser investigadors. La ciència és la finalitat, la investigació és el mitjà. Aleshores, nosaltres utilitzem la investigació per arribar a... I en aquest cas, la recerca aplicada a l'R+D, la transferència, s'arriba a ella a través de la investigació, no a través de la ciència, per desgràcia. El meu cas és potser diferent. Jo feia ciència, i un dia vaig trobar que alguna cosa podia ser interessant. Per tant, primera reflexió, convertim en valor la ciència, convertim en valor la investigació. La ciència avança cooperativament, per tant, és una contradicció pensar en ciència quan pensem en transferència, en valor, en patents, en secrets, i quan pensem en protecció. És una mica un contrasentit. Com podem fer avançar la ciència pensant en el valor afegit del que estàs fent? Aquesta és la primera reflexió. La segona, dir que a la universitat som aprenedors, no som emprenedors. És a dir, ens ensenyen a aprendre i no a emprendre. Però bueno, al final tot s'aprèn i també és cert que està una mica amb la genètica de la gent i està una mica amb el tarannà. Hi ha gent que és feliç fent ciència, hi ha gent que és feliç fent ciència i veient que la ciència que fa pot tenir alguna repercussió social o econòmica. Jo particularment estic en aquest segon lloc. A mi m'agrada que la ciència se la trobi la gent del carrer en la seva vida quotidiana. Potser hem de partir de plantejaments una mica més generals a l'hora de discutir com transferir la ciència i com convertir això en quelcom que tingui valor afegit. Perquè si ens tanquem al nostre petit ecosistema de tenim un problema, anem a veure com el solucionem i com traguem un producte al mercat, no estic segur que aquí estiguem fent ciència. Estic segur que estem fent recerca aplicada o, com deia Pasteur, molt millor l'aplicació de la ciència que la ciència aplicada en si mateix. Primer fem ciència, després apliquem la ciència. És una mica el missatge que volia deixar. Després, respecte al camí de l'espinof, com el seu nom indica, és un camí molt espinós, no? Perquè és difícil. No sé si el de spin, després vaig entendre que spin vol dir una cosa que roda, no una cosa que punxa, no? Però els que ens hi hem trobat a vegades hem dubtat sobre el significat de la paraula spin, sincerament.
Home, voltes, la... voltes en dones moltes,
sí,
també.
Sí, moltes, moltes, sí, també és veritat. La cerca de socis, la cerca de capital, està en un sistema lluitant contracorrent, sabent que la societat, el capital, la part financera de la teva societat no està gaire per la labor, sabent que no hi ha un teixit financer específicament dedicat a el que tu estàs fent, és complicat i a vegades és descoratjador, s'ha de dir. Nosaltres vam ser els únics que vam ser capaços de tancar un acord de socis amb la xarxa de University Business Angels, UNIVA, després de 2 anys de funcionament i de reunions cada mes. Cada mes hi havia una reunió de 30 empresaris que anaven a presentar els seus projectes. Projectes boníssims. Jo vaig anar, em va tocar a presentar un dia a Barcelona i amb mi hi havia 12 projectes més i eren tots boníssims. Jo pensava, tio, es forrarà fent això, no? I, oh, i aquest que vol vendre no sé què. Fantàstic. Però resulta que al final vam tancar nosaltres. No sé per què. A mi em preocupa que només tanquéssim nosaltres. D'una part m'alegra perquè hem pogut desenvolupar el projecte i ahí estamos. Però em preocupa perquè potser les estructures del país no estan preparades per suportar el que aquí estiguem dient. I per tant hi ha una lletania, que és la que predica en Pere allà on va, que és la lletania de la transferència, la lletania del valor, la lletania de buscar el know-how i tot això, i la dura realitat, que és la cultura empresarial i la cultura financera d'aquest país, que potser no està a l'altura. I hem de reconèixer-ho, i és així, i potser hauríem de començar a canviar també no només la mentalitat dels universitaris que ens ensenyen a aprendre a ser productors, no a ser productius, i canviar també la filosofia dels financers que haurien de jugar més amb el futur del país. És a dir, està clar que el futur del país no està en determinats serveis, sinó que està en la recerca, en la innovació. Amb això tanco, bàsicament. Després, si voleu, podem acabar de discutir moltes més coses. Jo en tinc moltes ganes de discutir, sóc un gran discutidor, però bueno, en principi deixem aquests petits elements. Ciència versus recerca, realment què és el que produeix idees, què és el que produeix valor? Si la ciència, en el sentit ample de la paraula, o la recerca, en el sentit estricte i acotat de la mateixa. Per tant, jo aquí acabo.
Has deixat uns temes realment interessants per discutir que poden generar polèmica. Seran interessants. El proper ponent és en Lluís Ramió, que és neuròleg d'aquí de la Universitat de Girona i de la Facultat de Medicina i també d'aquí de l'Hospital Trueta, i és expert en neuroimmunologia i fas recerca en esclerosi múltiple, no? I crec que també en un moment donat doncs, tu no has fet el pas de crear una empresa, però t'has plantejat el potencial valor del que fas i ens agradaria que compartissis també aquestes reflexions.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tots per venir aquí. I gràcies primer per aquesta iniciativa, que jo penso que és molt interessant per compartir, i també perquè es faci a l'hospital. No potser diria tant a Capella, que entenc que per la dinàmica doncs, potser és l'únic lloc de l'hospital que ens permet fer-ho així en cercle, però sí l'hospital, perquè si la gent de la universitat teniu problemes per fer transferència de coneixements i traslació, la gent de l'hospital... Això se'ns ha obert, aquesta paraula la coneixem des de fa pocs mesos o un any, alguns més que d'altres. Però sí que la gent de pie de l'hospital, la gent que està fent assistència, que està fent consulta externa, que està fent guàrdies, que en el dia a dia de la feina que ens paguen, que és atendre els pacients, fa temps que ens van plantejar fer recerca. La veritat és que pensar en la recerca per transferir-la, per tenir algun guany, això la veritat és que ens ve de nou i som uns nadons en aquest sentit. M'hagués agradat que aquesta xerrada, aquestes reflexions s'haguessin fet 6 anys abans, perquè potser ara seria un empresari o part de la meva feina seria que ha comentat en Pere. Les hem anat, em sonen dels últims mesos, els últims anys, però si les haguéssim sabut doncs, uns anys enrere, probablement la idea, el projecte que estem tirant en marxa, doncs, ara estaria potser per altres camins. Jo us explico molt breument quina ha estat la nostra idea, quina és la nostra idea, quin és el nostre projecte i en quins punts ens hem encallat que fan, penso, això us han dit diverses persones, de que sigui difícil, de tal com està ara, no sé si es poden fer modificacions, però tal com està ara és difícil de transferir. Heu comentat, jo soc neuro, especialment o d'interès especial a esclerosi múltiple i fem recerca amb esclerosi múltiple dintre el nostre equip que és multidisciplinar, que hi ha infermeria, hi ha investigadors bàsics, hi ha psicòlegs, neuropsicòlegs. Un dels nostres col·laboradors, en Jordi, que no sé si està aquí, no hi és, però deu estar tenint pacients. Li va venir la idea de que amb els pacients amb esclerosi múltiple tenen problemes cognitius, que potser això no és tan conegut, són gent jove, i que els problemes cognitius de memòria, d'aprenentatge, són lleugerament diferents que altres malalts amb altres patologies neurològiques. El problema del trastorn cognitiu de l'esclerosi múltiple és diferent de l'Alzheimer, dels traumàtics, etc. I la gent que fa rehabilitació cognitiva doncs, utilitza eines que també utilitza amb els traumatismes cranioencefàlics, amb la malaltia d'Alzheimer i amb altres malalties neurològiques. S'ha vist que les característiques d'aquest trastorn cognitiu de l'esclerosi múltiple és lleugerament diferent en alguns casos i molt diferent que amb altres malalties neurològiques. Però les eines que es fan servir per rehabilitar són les mateixes, són comunes. Llavors la idea que va tenir ell i que vam incorporar en el grup és, ostres, intentem muntar un kit específic per rehabilitar les funcions cognitives de pacients amb esclerosi múltiple, perquè això no existeix al mercat, això no hi és. Llavors, posem-nos en marxa. Aquí és quan ens vam posar en contacte amb gent de la universitat, amb el grup Vicorrop, que gràcies a aquest, això ja és un altre tema, però gràcies a aquest primer contacte ara estem col·laborant amb altres projectes que potser sí tindran un futur de transferència més interessant, perquè ja sabem coses que no hem de fer. Intentarem no cometre errors que hem comès durant aquests anys, simplement per desconeixement, doncs vam començar a contactar amb gent de la universitat, amb gent, amb lingüistes, amb matemàtics, vam agrupar tota una sèrie de gent i vam crear un material que una part és escrit, paper i llapis, un altre material és informàtic, que és quan van col·laborar la gent de la universitat, i un altre és amb objectes, per intentar fer figures amb diferents materials. Tot això, clar, això va començar fa 5 anys i a mesura que vam anar pensant la idea, a mesura que van anar sortint, vam fer un estudi pilot aquí a l'hospital amb 40 pacients, 20 controls, 20 pacients que van estar rehabilitats amb aquest material i vam tenir uns resultats que els resultats clínics són positius, és a dir, la gent que fa rehabilitació cognitiva específica amb aquest kit específic que l'hem creat, muntat nosaltres, millora el seu rendiment cognitiu comparat amb gent amb esclerosi múltiple que no fa cap rehabilitació cognitiva, i ara ens falta l'anàlisi de la neuroimatge, que també en aquest estudi també hi ha anàlisi de neuroimatge. Bé, amb tot això hem anat doncs, presentant aquesta idea en pòsters, a congressos, hem començat a presentar els resultats clínics en congressos, estem redactant un parell de publicacions, però, tal com deies, això ja ha sortit d'aquí. Ja ha sortit d'aquí i la gent ho sap. La gent sap que a Girona doncs, hi ha uns nanos allà que es dediquen a l'esclerosi múltiple i trastorn cognitiu i que tenen un material que a més és interessant. Tu parles amb la resta de companys i els hi sembla molt interessant. I ens van dir, heu de comercialitzar, no? Dic, home, ho hem de comercialitzar? Ah, sí? Ostres, puc comercialitzar? A nosaltres, la gent de l'hospital, no tenim aquestes idees, no? Bueno, posem-nos en contacte i ens vam posar en contacte amb diferents indústries farmacèutiques que són les que nosaltres utilitzem els fàrmacs que estan aprovats per al tractament de la malaltia. I ens hem trobat amb diverses, comentant aquest projecte amb diferents companys de la indústria farmacèutica que ens diuen que el que ens has dit, no? Que això veu un difícil que es pugui patentar, és difícil que es pugui comercialitzar perquè ja s'ha fet difusió. I a més, quan havies parlat amb els teus col·laboradors no havies especificat o diguéssim, no constava quines persones prèviament a l'inici de la col·laboració estaven col·laborant. Per tant, ens hem avançat a tota una sèrie de fets i d'esdeveniments que fa que aquest kit, tal com està avui en dia, no sigui fàcilment patentable o transferit a través de la indústria. Segurament, bueno, segurament no, hem comès un error per desconeixement i per tant jo penso que és bo que es facin aquestes xerrades, que hi hagi aquesta iniciativa perquè aquest error que hem comès nosaltres seguim endavant amb aquest projecte i veurem, igual ens podeu donar idees de què es pot fer amb això. Però penso que aquesta experiència negativa en algun sentit, però pot ser positiva per tots nosaltres perquè pensem no només en fer recerca per fer recerca, en coneixement pel coneixement, sinó si tenim alguna recerca que primer pensem si pot ser transferida i si ens interessa que sigui transferida i llavors buscar els mecanismes seguint les pautes que ens has comentat i que aquí penso que tant vosaltres com la gent de la universitat esteu més, teniu els organismes muntats més per parlar d'aquests termes. Sé que l'hospital i l'Institut de Recerca també doncs, estan fent passos en aquest sentit, però és bo que se'n faci difusió, que tots nosaltres, els de l'hospital, els clínics, tinguem com una mica la llum encesa de que tota la recerca que fem, n'hi ha alguna d'elles que pot ser transferida, però que abans de transferir-la hem de ser coneixedors de que s'han de fer una sèrie de passos perquè això sigui possible. Jo volia compartir aquesta nostra experiència i bueno, més endavant doncs, podem debatir de què es pot fer, què no es pot fer o simplement doncs, generar debat en base en aquesta experiència. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Lluís. Bé, ara m'heu d'ajudar tots. Tenim mitja hora i m'agradaria doncs, que hem tingut dues exposicions de diferent caire i a veure com podem generar una mica el debat perquè han sortit molts temes. No? I crec que amb alguna cosa heu estat d'acord, però un costat tu has dit si des de la universitat és difícil pensar en transferir, imagina't des d'un hospital i això podeu pensar doncs, que potser és pel fet que Girona és una ciutat potser més petita, però nosaltres des de Biocat ho veiem constantment. Arreu del territori de Catalunya, dels nostres hospitals, hi ha un gran potencial perquè de la praxis del treball amb els malalts és realment d'on pots treure les idees d'innovacions que poden arribar i manca realment estructures de suport, perquè entenem que no sou vosaltres els que heu de tenir-ho tot al cap, no ho podeu, i és el que tu deies al final, no? Manquen estructures de suport i un canvi de mentalitat, que això doncs, ho deia en Jesús al començament, no? Ell parlava dels empresaris, dels financers, però fa falta un canvi de mentalitat a molts nivells, sobretot dins les mateixes institucions, per començar a prioritzar això i tenir una mica el full de ruta que el Pere ha llegit tan ràpid, doncs tenir-lo clar, no? Tenir un cert, moltes vegades per manca d'un cert reglament intern, és aquestes traves doncs, fan que el procés mori pel camí, no? que sigui difícil. No? Per tant, jo desconec una mica com ho esteu organitzat aquí a Girona i tu has dit potser això s'hauria de conèixer més, no sé si dels que esteu aquí hi ha gent implicada en la unitat de transferència, si voleu comentar una mica com s'està adreçant aquest tema ara, doncs, també pels metges que hi hagi a la sala, com ho veus tu, Pere? No sé, tu
no coneixes sé si més la gent. No sé si la Mercè o en Xavier, diguem, dels dos costats o...
L'únic, a veure, bàsicament és obvi que el que ha expressat en Lluís és si avui es fa aquesta jornada, no és casualitat que es vulgui fer l'hospital, perquè ja té un símbol, és a dir, volem que això des d'aquí, sobretot el món mèdic, comenci a raonar-se aquest tipus de conceptes que Lluís ha expressat. Perquè el que dèiem, si des de la universitat potser era difícil fa uns anys, però probablement en aquest sentit ja hi ha un pas endavant des del nostre àmbit, encara era una cosa, una idea més abstracta. No? Dit això, doncs, jo diria que fer una jornada així és fer bullir l'olla, que jo li dic, és començar a que la gent en parli, ja des de l'Institut de Recerca de nosaltres d'aquí, doncs ja hi ha una iniciativa per anar cap endavant, d'alguna manera el que seria la vessant de l'hospital, no, des de la direcció hospital, que també d'alguna manera eren fins ara idees abstractes que fins i tot fins a cert punt no hi havien entrat, doncs resulta que de cop i volta quan comences a parlar dius, home, doncs és veritat. I és aquella idea de dir, a la societat avui l'hospital es presenta com una font de despesa. I dius, no, a veure, l'hospital pot ser una font de generació de riquesa. I una font de generació de riquesa, una manera és aquesta. Aquí hi ha una quantitat ingent de professionals món mèdic, del món de infermeria, que estan contínuament interactuant amb pacients, que estan contínuament interactuant amb aparells, amb circumstàncies, perquè a vegades la transferència tecnològica no sempre ha de ser aquell aparell, també pot ser una manera de fer les coses, no? Tu pots també transferir una manera de fer les coses que tu veus que està bé. Tot això està passant avui aquí i sabem que es dissipa. Es dissipa, pots tenir aquesta idea, no saps a quina porta anar a trucar, Nosaltres probablement el que es tractaria primer és introduir l'idea de que, escolta, quan tu hi pensis, és a dir, quan alguna cosa que estàs fent pot tenir valor, primer, saber que això pot ser així, i segon, que d'alguna manera des de l'àmbit nostre sapien crear la manera que tu tinguis una porta d'anar a trucar i puguis preguntar-li, escolta, he pensat en això, té valor, algú m'ho pot dir, algú pot tirar endavant, i aquesta és una mica aquesta fase en la que estem, jo crec que és que tots estem entrant en això i ara una mica serà per bueno, estructurar-ho i buscar potser que si hi ha una oficina de transferència a la universitat que ens pot donar resposta a nosaltres és fantàstic, si l'institut de recerca doncs es crea, bueno, és buscar la manera d'estructurar-ho. Però probablement estem en aquella fase prèvia que és dir, escolta, això passa, estem aquí, hem de fer-ho, hem de tirar endavant i és cap on hem d'anar, no? I probablement és aquest canvi de mentalitat. Probablement estem en aquesta fase, uns altres centres, altres llocs potser estan en una fase un pèl més evolucionada, però nosaltres estem aquí. I és potser el que jo us passaria.
Bifreda?
Aviam.
Allà primer, potser, o no sé com, amb els focus no veig res.
Joan Sant, sortiré una mica de l'àmbit estrictament hospitalari, malgrat que sóc metge, però dos preguntes. Posem pel cas, que no és un cas perquè de fet ja s'ha donat i hem presentat tot un disseny d'un crani en un congrés a Itàlia, que és la primera vegada que es fa, treballem junt amb un equip de la Politècnica, particularment amb en Quim de Siurana. La pregunta és, hem arribat tard? Hauríem d'haver, perquè això ja està, el paper està admès, aquest crani no s'ha dissenyat mai així i és per corregir els cascos que estan mal dissenyats. Aleshores, hem arribat tard? No hem patentat aquest disseny cranial? La pregunta és... Clara.
Jo, i en tot cas... Després us deixo... No, jo... Sí, l'Helena i la Mercè, que porten l'oficina de transferència de tecnologia i que coneixen bé l'investigador, a més, Helena, doncs pugueu donar una resposta. No, jo el tema d'arribar... O sigui, jo tinc alguna experiència que, i en tot cas l'hem viscut amb en Jesús i espero que no l'incomodi que l'expliqui, però nosaltres estàvem negociant o bueno, tractant de parlar amb una... companyia gran quan s'estava gestant Microbial i llavors va sortir una línia alternativa, si recordes Jesús, i aquella línia alternativa, ostres, aquella gent hi varen posar, varen obrir els ulls com plats i diu, n'heu fet difusió? Bueno, el que varen dir és poqueta difusió, no? Diu, bueno, què vol dir poqueta, no? Amb un congrés, ostres, hi havia proceedings en el congrés, Jesús, te'n recordes? Bueno, no ho sé si n'hi havia, varen dir tots dos mirant-ho així amb cara de culpabilitat, bueno, diu, escolta, per què no fem una cosa? Mirem a Google, diu, et demanen quins són els tres, bueno, diuen, hi havia tres microorganismes, diu, cap d'un moment diu, són aquest i aquest, diu, sí, no? Bueno, diu, doncs ja està, o sigui, la idea és totalment invàlida per les regles de mercat actuals, no? Aquella idea, i estic parlant d'una... Se sent, perdona? Tens raó, eh? O sigui, l'Olga remarca un tema que és la... Entenc que remarques un tema que és l'any de gràcia en el sistema de patentabilitat americà. O sigui, quan tu fas... Hi ha dos grans models de sistemes de patents al món. O sigui, un model que és, jo diria que és majoritari al món, en què quan tu vas a presentar una sol·licitud de patent ha de ser nova. I nova vol dir que quan aquell avaluador busca, i aquell avaluador busca amb altres patents, busca en publicacions, busca a Google, busca a bases de dades, etc., no ha de trobar absolutament res. Si troba alguna cosa, el que fa és no donar-te la patent. Hi ha un altre sistema que tu tens un... O sigui, tu has de demostrar que ets propietari d'una cosa, en pots fer difusió i tens un any per presentar la patent. Aquest és el model americà que acadèmicament és molt més atractiu que el nostre.
Perquè... M'acaba de xivar en Pere Joan que Alemanya i el Japó també...
Sí. Ha... Bueno, Alemanya jo no ho sabia, el Japó sí, Alemanya no ho sabia. Mana? Mig any. No sabia que el cas alemany era també aquest, el japonès sí i algun altre país al món no són majoritaris. Malauradament, en el camp acadèmic és un model que s'ajusta més bé, diguem, en els requeriments, diguem, que hi ha, no? A veure, també hi ha una altra qüestió, eh? És un disseny de un disseny d'un crani, no? No sé si és disseny.
És que això és potser el que voldria aclarir, és una construcció. És tota una construcció, només s'han presentat les imatges amb dos dimensions d'un pla, però és tota una construcció, una extraordinària construcció que no s'ha mostrat, la construcció, sí. Només s'ha mostrat la imatge del disseny, jo, only one.
Sí. Jo crec que un agent de patents, ara en tot cas jo sí passaré el micro a l'Helena i a la Mercè perquè diguin la seva, però cal analitzar amb un agent de patents a veure si hi ha la possibilitat o no. També cal dir, perdona, abans no me'l deixis, no el vull deixar anar, que hi ha altres models de protecció, que és el disseny, per exemple, el disseny es protegeix d'altra manera i, per tant, no sé, cal mirar-ho. M'agrada, no vull deixar-la anar.
No, el que volia dir és que en cada cas també cal veure si es pot patentar o hi ha altres tipus de proteccions. El que dèiem bé era el disseny industrial, el model d'utilitat, s'hauria de veure. El que està clar és que per patentar, si s'ha fet algun tipus de difusió, en el sistema espanyol no serà possible protegir-ho. Però hi ha altres modalitats que en aquest cas s'haurien d'estudiar. Vull dir, ara mateix m'ho dius així en fred, i no, d'entrada t'hauria de dir patentar, no, però podem protegir-ho d'alguna altra manera.
Segurament que és això, perquè sí. Encara no he parlat amb el Quim directament, encara no. Va. Però han apostat per això perquè sigui un disseny, però sí que és cert que altres persones alienes, per exemple del món de l'automoció, han vist la imatge i han diu, què és això? Diu, immediatament patenta-ho això.
Una cosa que s'ha de tenir en compte també és l'organisme al qual l'investigador està adscrit, perquè en principi aquell organisme és el qui és titular dels drets d'aquest coneixement que s'ha de protegir. O sigui, ara, per exemple, en el vostre cas, jo recordo, no vas venir tu, però va venir el teu company a presentar-nos el seu projecte i, a part de veure una mica, bueno, les possibilitats que tenia, clar, un dels problemes que teníem nosaltres com a universitat és que vosaltres no estàveu inscrits a la universitat i, per tant, el titular d'aquells drets no era la universitat. Per tant, havien d'adreçar-se a l'organisme que era el titular dels drets. I en aquest cas entenc que era l'IDIPGI, que d'alguna manera hauria de dir doncs, bueno, quines eren els processos, quin és el lloc on t'has d'adreçar, perquè una cosa és l'inventor i l'altra és el titular dels drets d'aquella tecnologia. I això també és important saber-ho, perquè moltes vegades ens trobem que els investigadors es pensen que allò és seu, i és seu sí perquè ho han desenvolupat, però en un entorn que és el que els hi paga o els hi dona el suport per aconseguir aquells resultats. Per tant, el titular és un i l'inventor o investigador és un altre. I això crec que també és important tenir-ho clar.
Alerta. Molt bé, gràcies. Presenteu-vos abans de parlar a la contadora Mercè Pérez, la coordinadora de valorització de l'Oficina de Transferència.
Bé, jo soc en Wilfredo Ricard, soc metge endocrinòleg, però ara parlaré com a exdirector científic de l'Institut.
Encara no.
La setmana que ve o l'altra, no, Marta? Bé, has fet una pregunta molt interessant, en quina situació estava l'hospital, i aquí sí que més seré una mica crític en aquests moments.
Escolta, està que...
He trobat molt des de l'Institut, des de fa molt de temps, i a veure un moment que jo que duplica estructures, em posar en contacte amb l'OIT, de la Universitat, amb l'Helena, formidable per part d'aquesta oficina, per l'Helena Montiel, i vam començar a treballar la possibilitat de que l'Institut utilitzés aquests recursos, i evidentment els pactes econòmics, que això els polítics hi haurien de decidir, perdó, sí, posaré així, de tal manera que això vam començar a treballar-ho, fins que va haver un moment que des de el departament corresponent a la Generalitat de Catalunya ens van dir no. Prohibit. La universitat ha d'anar per al seu lloc i l'institut ha d'anar per l'altre.
Des de la Generalitat us van dir
això? Des de la Generalitat. I si veus després en petit comitè t'hi donaré nom, ara no ho faré públic.
Els podien endevinar i tot, fent un esforç.
Vale. A part dels discursos retòrics, dir que en aquests moments i des de fa uns mesos, des de l'institut, amb una iniciativa que va començar per l'Olga, es va decidir atacar directament ja el problema des de nosaltres. En aquests moments, en l'Institut, una persona que està dedicada a aquest tema, que és la Cristina, i que la veritat ha estat un fitxatge magnífic, i ja s'ha fet una auditoria amb aquest objectiu de detectar quines possibilitats d'innovació i transparència tenen grups considerats estratègics o que pel seu nivell de publicació tenen molt de coneixement, i això ja s'ha fet. I ha de servir de la base per a el nou pla estratègic que s'estava començant a descriure. És a dir, que des de l'Institut, des de l'Hospital, s'està treballant activament ja des de fa uns mesos en aquest sentit. I m'agradaria deixar-lo clar perquè ha semblat que no estàvem fent res en aquest aspecte.
No, celebro. Gràcies. Celebro la vostra iniciativa inicial, que crec que és la lògica, no? En certa manera, el que veiem a casa nostra és molta massa subcrítica en petites unitats en un àmbit on requereix una expertesa i d'un deal flow de projectes suficients, com els metges, que no, ara entrarem en terreny que no em toca, no? Però fer segons quin tipus d'operacions en llocs on no veus prou pacients és el mateix. Doncs no ets un expert, no? Doncs aquí passa el mateix, no? I m'estanya perquè hi ha d'altres àmbits, i ara estic pensant, per exemple, en l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que està en el Parc Científic, els hi dona suport la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat, que per algú estan allà mateix, i s'arriben als acords que s'han d'arribar. Més enllà de que és útil tenir gent a peu de carrer o a peu de laboratori identificant què pot haver-hi en l'hospital, el que sí que és bàsic és una coordinació per fer massa perquè realment doncs, s'han de saber moltes coses, has de conèixer el mercat, has de, com més projectes es vegin des d'una unitat, i això requereix una unitat més centralitzada, no? Amb experts per àmbits temàtics, millor suport es pot donar. Ja, ja, ja.
Interferència.
Esclar, estic aquí, sí, exacte, estic aquí com amb un doble barret, perquè l'organització d'això és, sobretot això, com explicava en Pere i la Montse al principi, una joint venture aquí entre la gent de l'hospital, la Fundació de Geomedicina, la Universitat i el Parc, però també és veritat que, malgrat que estic vinculada a la universitat, des de fa 3 mesos soc la responsable de recerca i innovació del Departament de Salut de la Generalitat. Per tant, diguéssim que la relació amb l'IDIPG és com molt directa. No sé, o sí, però el pas aquest de la Generalitat no ho pot fer, això, la Generalitat, òbviament, diguéssim. I sí, puc acabar en una frase, aquesta paraula, aquest debat, és que si hi ha qualsevol interès en això, aquesta interferència política que tu has dit no existeix en absolut. Vull dir, per tant, o sigui, ja està, o sigui, si es vol fer, no, ni havia d'existir, ni ha d'existir, ni existeix ara mateix. O sigui, si es vol aprofitar l'ocasió, doncs endavant.
Hola, se'm sent. A veure, em dic Xavier Castells, soc metge, especialista en farmacologia i treballo a la Facultat de Medicina com a professor. No inventem res, ni
desconeixem. Xavier Castells.
D'entrada, pel tipus d'activitat de recerca que faig jo, difícilment li puc trobar una nova utilitat a un medicament ja patentat. Què he de fer? Me'n vaig directament a parlar amb l'empresa que té la patent i negocio amb ells aquesta nova indicació terapèutica? Però clar, evidentment se'm rifaran i tenen molts més instruments com per quedar-se a la idea i d'aquí no en treuran absolutament res. Proporciona algun instrument perquè faci de mediador empresarial amb la indústria elles, farmacèutica? No?
Uh-huh. Helena, potser, o qui respon, no sé.
Jo entenc que nosaltres, en el vostre cas, com a unitat de transferència, us podem donar suport una mica en definir l'estratègia de com anar a veure aquesta empresa i a definir, realment tenir clar quin és el producte que teniu i una mica analitzar les possibilitats que tenim i fins i tot, si cal, acompanyar-vos a parlar amb aquesta empresa. Vull dir, de fet, també per això estem, no? Una mica perquè us donar-vos el suport no només en el procés de creació d'empresa, sinó amb una possible via per transferir el coneixement que en el vostre cas heu generat. Veniu-nos a veure, jo et convido que vingueu.
Sí, val, perfecte. Si em permets afegir, realment les tendències avui en dia, i potser el Miquel Àngel i el Sergi de Bebiotics poden afegir alguna cosa des del punt de vista de l'empresa, que el camp que tu apuntes és un camp amb total creixement, tot el reprofiling de fàrmacs en un moment on hi ha molts fàrmacs que estan caient de patents i que hi ha empreses que es dediquen específicament a veure noves aplicacions de fàrmacs amb indicacions ja conegudes. No sé si voleu afegir alguna cosa o, no, o havies acabat tu la teva contribució.
Però el primer que has de fer és patentar-ho, perquè tu una patent sobre una cosa que està patentada la pots fer, si és per fer una altra cosa. Per tant, no hi ha cap problema, però és que això t'ho dirà l'expert de patent. Això, quan parlis amb ella, no hi haurà problema, ja et passarà, suposo, amb un agent de patents i ho miraràs. Per tant, no és un problema. I és el que diu la Montserrat, és a dir, no hi ha cap problema, diguéssim, és a dir, està bé. El reprofiling és el que més s'estila, perquè t'estalvies unes quantes fases en el desenvolupament i, per tant, és molt interessant. No és un tema que no sigui d'interès, ho és molt. Hi ha empreses basades només en això.
És a dir, jo treballo amb una molècula que té Pfizer o GSK, jo puc patentar una nova aplicació d'aquella molècula que ja tenen ells?
Si és una patent independent o una ampliació d'una patent existent?
Independent.
Encara que l'estructura química estigui patentada.
Esbrallen pel micro, tu. És fantàstic, això. L'Olga dius que havia demanat?
Xavier.
Em sembla que l'Olga havia demanat primer la paraula. No m'ho esperava això, que us brallessin pel micro.
Des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIPG, que estamos aquí en la novena planta, tenemos en marcha este tipo de apoyo a los médicos. Me ha alegrado venir y escuchar esto porque está claro que no nos hemos dado a conocer suficiente. Yo te invitaría a que lo primero fuera que vinieses, preguntases por la doctora Cristina Tarragó, que es la persona que lleva el tema de valorización y transferencia y que cada día estamos manejando estos temas. Entonces, independientemente de que colaboremos, sin duda, con la OITT siempre que podamos, creo que es la primera puerta que tienes abierta y la más cómoda.
Vale,
por proximidad.
Vale. Bueno, jo soc de l'UDG, però suposo que no hi hauria cap problema.
Perdón, és que com has dit que eres metge, he pensat que eres d'aquí, digo... Doncs, disculpa.
Com es diu aquest?
Vale. Un altre comentari.
A José Manuel i potser després passem al proper punt. O Elena, vols dir tu? I l'Helena. No està bé tot el debat que vulgueu?
No, simplement era contestar-te aquesta dubte que tenies, perquè la nostra primera patent...
Acosta't el micro, sisplau, que no et senti... Acosta't el micro.
La nostra primera patent, i que ara ja tenim aprovada definitivament, com un fàrmac antidiabètic, precisament era una proteïna que estava patentada per Amgen, que és la primera biotecnològica mundial, i estava patentada per sepsis. Nosaltres vam dir, no serveix per sepsis, sinó que serveix per diabetis. I l'hem patentat. No, és independent, és independent.
Jo també és
independent. Tens capacitat després per desenvolupar, comercialitzar i treure un rendiment?
Si tens la patent, sí. Tens la patent aprovada, que és el que tenim. Tenim la patent
Comences
aprovada.
Comences el camí que ens ha explicat el Pere. Tu sol no la tindràs, aquesta capacitat, però...
No has de ficar d'acord amb l'empresa?
No.
Vam parlar amb l'empresa. Vam parlar amb l'empresa. Li vam dir que aquella patent que tenien ells per sepsis podia servir per diabetis. Va mostrar un interès inicial i després es van desentendre.
Molt,
Falten micros.
No, només, no és igual, és que se sent, a més se sent igualment, no? Però...
No, no, costa. No?
Se sent?
Costa.
Se sent millor així. Sí,
estan gravant.
Marcilla està comercialitzant unes càpsules que van amb el Nespresso i no tenen permís, ni patent, ni res. I ells ja ho tenen, estan fent negoci, ho estan fent, i ells, quan Nestlé els demandi i arribin als jutjats, ells ja hauran fet diners per pagar el judici.
Això tampoc és el que hem de dir avui, no pensin acte, no, no fotem.
L'únic que volia dir, i crec que és molt important que en el nivell de debat que tenim quedi molt clar, crec que en el nivell de debat que tenim crec que ha de quedar molt clar, que la patent és una condició necessària, però no imprescindible, per poder fer transferència. Molts veiem la patent com el gran mur que hem de saltar. No cal saltar aquest mur. Si es pot patentar, millor. Si no es pot patentar, es pot seguir fent negoci sense patentar moltes vegades. Una altra cosa és que copien. Però, cuidado, a Espanya pots patentar la roda si pagues. Està clar, hi ha sistemes de patents i sistemes de patents. Així, depèn molt del que vulguis patentar, del que vulguis protegir. Patentar és protegir, però estar protegit no és imprescindible per transferir. I jo el que he dit abans, quan he parlat, és que ens hem de plantejar la transferència en un sentit ampli, d'aplicació de la ciència. Per tant, potser comencem per aquí. I d'aquesta manera fem la roda i tornem al bord. Uh-huh. I ja, no sé.
Helena, tu vols afegir alguna cosa?
Només una mica, sol Helena Montiel, la cap de l'OITT, l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica de la Universitat. Una mica amb el sentit del que deia en Jesús. És a dir, nosaltres des de la universitat, parlant amb sentit molt ampli, crec que hem tingut una evolució des de l'any 2004, en què en Pere és el pare de totes les criatures que van sortir spin-offs de la universitat, fins al moment en què estem ara. El tema de la transferència ha canviat molt. És a dir, nosaltres que en l'any 2002-2003 la transferència de tecnologia es basava només en els convenis amb les empreses, dels grups de les universitats, el 2004 van començar a crear les spin-offs, ens han ajudat canvis que hem tingut en la reglamentació de les lleis universitàries que ens permeten en aquest moment anar més enllà en temes de transferència, però sí que és veritat que en aquest moment nosaltres estem més focalitzats en donar valor al que tenim, i per això celebro molt la iniciativa de veure què hi ha aquí a l'hospital i què se'n pot treure, que no pas anar a crear empreses o anar a buscar directe la comercialització. D'acord? Una mica és dir, pensem que el tema de transferència de tecnologia, com diu en Jesús, no és només patentar i comercialitzar, sinó que hi ha tota una altra sèrie de ventalls. Val? Hi ha des de donar-li valor als resultats d'una recerca que tu puguis tenir i anar a negociar amb l'empresa que crea la molècula per tal d'obtenir rèdits o no, o potser poder per obtenir fons per un nou projecte. Potser t'estimaràs més això que no pas tenir-ne uns royalties. I també estic d'acord amb que una cosa és la protecció, anem a veure com protegim aquella invenció o aquella idea que hem tingut, i després mirem a veure si som capaços d'embrancar-nos en una comercialització, que això ja és un camí molt més difícil. Si la vols fer tu o la vols donar a una empresa, si la vols fer tu mateix, director d'un grup de recerca, o potser tens uns estudiants de doctorat que emprendrien una empresa amb les idees, venent les idees, protegint-les i venent-les, les idees que han sortit del grup. Dic que el tema de la transferència és molt més ampli, i a més després ja no toquem la part social de la transferència. No tota la transferència ha de tenir un rèdit econòmic. Pot ser que hi hagi alguna transferència que no l'hagi de tenir. Val? I una mica amb això recolzo el sentit més ampli que deia en Jesús.
Molt bé, doncs si us sembla, i agafant això de que no tota la transferència ha de tenir un rèdit econòmic, parlarem del següent projecte que té un component social molt important. Pere Joan Cardona no és una persona prudent, com diu el títol, sinó dels que es llança a la piscina. És metge investigador, director de la Universitat de la Unitat de Tuberculosi de l'Institut Germans Trias i Pujol, a Can Ruti, i director mèdic i científic de l'empresa Archibel, que fa ja molt temps li va agafar la ceba de desenvolupar una vacuna terapèutica de la tuberculosi, ha passat per un camí llarg, està passant difícil en alguns moments, però crec que és una de les històries realment rodones i maques d'explicar. De fet, va sortir el 30 minuts tota de TV3, el podeu buscar, fa una temporada. I bueno, jo crec que està molt ben escollit que estigui aquí amb nosaltres per explicar-nos una mica, amb aquest toc d'humor que sempre hi poses, el projecte d'Arxivel.
No, bueno, primer que tot, moltes gràcies, Marta, per convidar-me. La veritat és que és fantàstic tot el diàleg que esteu tenint. Sí. Ho trobo fabulós i jo crec que això ja és un bon inici. Llavors, a mi m'agradaria, jo només una pinzellada del que quan vaig començar jo era l'any 2000, i llavors tot això no existia. Jo tampoc sabia que existís res d'això. I dius, i com és que et vas tirar amb això? Bueno, doncs perquè em van fer una jugada. Vaig demanar una MCIT, no me la van donar, i al cap de, després de no haver-me-la donat, al cap de 2 o 3 mesos van trucar al meu cap de servei i dir, escolta, això tan interessant que veu presentar està molt bé. I jo vaig dir, i m'ho va comentar a mi, no? El Vicenç em va dir, escolta, m'ha trucat, i qui és aquest tal empresa? I dic, cony, com pot ser? No estava al projecte. Com se n'ha enterat del projecte? O sigui, s'havia filtrat, no? Llavors dic, hòstia, cada vegada que tinguis una idea i l'envies a demanar diner públic, te la fotran. Vull dir que, si és així. Bueno, un moment, però això sempre ho heu de pensar, eh? Això, jo quan, si un projecte no us el donen, ja podeu començar a córrer a fer alguna cosa més perquè us el pillaran. Això heu d'estar molt bé. Llavors, el següent pas va ser trobar aquest, el senyor Pepe Martínez, un mecenes, no? I però llavors va comprar la cosa amb la idea, no hi havia ni un experiment. Això és un plan Messi, el xino. Això, per això, bueno, jo ho explico perquè això no és,
però això és una història d'aquelles úniques.
És una història rocambolesca, no?
Sí.
L'altra cosa rocambolesca és que l'oficina de transferència del, bueno, no l'oficina de transferència, el que hi havia a l'hospital de recerca, bueno, li va donar tots els drets directament, així a la brava. No? Vull dir que, a veure, que són coses que afortunadament ja no seran aquí. No? Llavors, a mi m'agradaria parlar una mica més, doncs, per exemple, què és una patent? Parlem clar. La patent és una eina d'avanç científic de primera magnitud. O sigui, tothom veu la patent com una cosa, secretisme, això és una bestiesa. Abans que hi haguessin les patents, la gent s'amagava els procediments i els procediments i tot el coneixement es moria amb la persona que ho feia. La patent és simplement que el govern et dona un monopoli durant uns certs anys a canvi de que tu expliquis el que has fet fil per randa. Si algú fa el que tu has explicat a la patent i no surt exactament el que tu has dit, te la tomben. A mi em fa gràcia moltes vegades que a vegades l'arxiver diu, hòstia, que vindrà tal tio aquí, vindrà a veure no sé què, veurà el know-how. Què cony know-how? Això està tot publicat, està al Google, no? I el poden fer, la ruta la pot fer tothom. Ara, el monopoli el tinc jo. No? Per tant, és una, quan es parla de dicotomia patent-no patent, és ridícul. És un gran salt endavant per la ciència. Això s'ha de tenir clar. Ara, evidentment, hi ha una inversió que s'ha de retornar i és la manera de retornar amb aquest monopoli. L'altra cosa, la patent ho és tot? Bueno, jo vaig trobar un agent de patents alemany que l'estava vacil·lant amb una cosa, amb un terme de la patent i tal, i em va girar i em va dir, diu, a tu no t'agradaria veure'm a mi a l'altre cantó del tribunal jo matxacant-ho tu la patent? O sigui, les patents es defensen al tribunal. Això del cas del Marcilla aquest, ja li caurà el pèl amb el Marcilla. Vull dir, sí, que ja pots anar fent, tu, però les patents te les pots saltar, evidentment, ara, que no t'atrapin. I sempre és això, és el tribunal, o sigui, és una cosa molt sèria. No, poca broma. I aquell tipus va dir d'aquella manera, vaig dir, bueno, no faré més bromes, no? Els agents de patents de debò fan una mica de por. Bueno. Llavors, jo que veig en un hospital és que els hospitals jo els veig com els grans generadors de valor de Catalunya, jo veig. És la indústria que té més valor, que té més massa crítica, que jo sàpiga, sí. A Catalunya, que té més llicenciats, més cervells de tot qualsevol activitat. I el bo que és que és fantàstic, i fins i tot per a les empreses de fora, les multinacionals, és fabulós. O sigui, tu, a veure, imagina't com és la sanitat aquí, que tu, o sigui, tu tens un professional que utilitza, compra uns productes a la multinacional, no? Quan veu que una cosa falla, hosti, li diu a la multinacional, diu, això ho hauríem d'arreglar així, bueno, sí, et pagaré un congressillo, no sé què, pim, pam, pum, i li dones la idea. Llavors aquesta multinacional agafa la idea, la comercialitza, i llavors el mateix sistema te la compra, i aquest professional, o sigui, i aquí no treu cap valor, no? Per tant, és tremendo el que passa amb la sanitat d'aquí, no? Perquè realment és una sí que realment és una màquina de despesa de diners espectacular, perquè no realment és un negoci rodó per la multinacional. I va avançant la multinacional i aquí no queda res, no? Per tant, jo penso que s'ha de fer un salt endavant, i és un salt que és complexa. Perquè per molt que montis una OTT, ara estava parlant, no sé, amb una OTT d'un centre de Barcelona, i deien, és que no hi ha prou massa crítica. Per fer una bona transferència, tenir gent íntimament implicada a buscar nous projectes, es necessita una massa crítica brutal. Llavors, jo més que l'OTT, que està bé que sigui, que hi hagi una estructura, jo penso que hauríem de ser, jo això ho vaig proposar a l'Institut de Badalona, dic, home, no, jo crec que entre tots ho hem de fer una mica. El concepte aquest de dir, escolta, vas al congrés, què presentes a un congrés? Ensenya-m'ho, que hosti, això vols dir que no es pot patentar? Jo me n'he fartat de parar tesis i d'allò, em venen a dir això, però què fas? No? I jo directament, o sigui, free, vull dir, sí, escolta, mira't això, pam, això ho pots patentar, no? Bueno, per què no? Jo crec que és el canviar el xip de dir, anem a patentar, no tinguem la idea aquesta tan catòlica de dir, és que som, com que som metges aquí, escolta tot, som els àngels de la guarda i no sé què, no? I no, això de patentar és el diable, no? Això és una bestiesa. Sempre has de pensar en patentar, qualsevol cosa que vagis al carrer. L'altre dia, per exemple, anant a la piscina, també això de la llança de la piscina, vaig trobar, mira, vaig dir, hòstia, podíem... No, ara no us ho explicaré, perquè... Però és així, és veritat, és una actitud, qualsevol cosa, i dius, no, el metge, no, qualsevol pot patentar, des de l'auxiliar, tothom pot incidir en això. Llavors, el que sí que és veritat és que moltes vegades, ara també es veu que hi ha molta gent que vol patentar una cosa, va a l'OTT i allò s'eternitza. S'eternitza, és un rotllo. Llavors, jo vaig fent anar el ventilador, però és veritat. Per què? Perquè hi ha un moment que en realitat hi ha un component empresarial molt important. Aquí s'ha d'incentivar tothom, d'alguna manera. Llavors, no hem parlat, per exemple, de les empreses acompanyants. Està bé que tinguis l'OTT, però a l'hora de fer una empresa, a l'hora de seguir un projecte, hosti, si tu tens un acompanyant, no, que t'assessora sobre què has de fer els següents passos i a canvi tens hi ha un business, diguéssim, home, et funcionarà molt millor. Que no pas que tinguis... Bueno, jo no dic que sigueu vosaltres el típic funcionari, dir, bueno, escolta, la teva patent, mira, encara no hem fet el pas aquest, perquè, bueno, això, entens? Normalment les oficines de transferència solen estar super, super saturades i la cosa no... Llavors, aquest és el moll de la qüestió, per mi, que és la cultura empresarial, que és el que no tenim. Com que no hi ha cultura empresarial, perquè el tema empresarial es veu com una
cosa dolenta.
Com una cosa dolenta.
Una cosa lletja.
Llavors, no hi ha manera. La cultura empresarial, la cultura de risc, fins i tot, en el sentit de que, mireu, jo ara, moltes vegades, el Xibel, jo que m'he trobat, aquest és un altre concepte, està molt bé del científic que fa d'empresari, però el científic empresari fot nosa. Et trobaràs que et vindrà un capital risc i tu què hi fas aquí? O sigui, això també s'ha d'explicar. El científic que vagi a fer d'empresari es trobarà que un dia obrirà la porta de l'ascensor i caurà d'alta baix. És així. No, al més mínim et diran, no, tu ja no tens claus aquí. O sigui, t'acaben fotent fora. I un dia va venir el de... No puc dir una empresa... Bueno, no ho dic perquè a mi pública, en espanyol... que em va dir, bueno, i tu aquí, ¿cuánto tiempo estás aquí? ¿Qué tiempo gastas tú aquí? Perquè, clar, jo soc investigador de l'Institut de Recerca, i, bueno, jo intento venir aquí tanto como puedo, ¿no? Lo que no, yo, no sé, un 5%. Es que sois un coñazo los investigadores y los emprendedores iniciales, tenéis que ir dejando el proyecto, ¿no? És així, les feines no són per tota la vida i aquesta menys. No? Llavors s'ha de veure tot això, no està mal, ah, he patentat tal i ja està, ja tinc la vida assegurada. No, ni molt menys, qualsevol dia te la fotran o et diluiran, necessitaràs diners, faran ampliacions de capital i que jo tenia un tant per cent i m'hi escolta, m'he quedat aquí. Però això m'ho diuen, jo, molta gent m'ho diu. I la gent no ho sap, diuen, hòstia, aquest tio és un multimilionari. Llavors t'explica, diu, collons, em va venir un parell de no sé què, em van fer firmar no sé què i al final em va quedar amb res, no? Perquè és un tema empresarial. I és un tema empresa. Llavors, aquí hi ha el tema que el concepte més empresarial de dir, bueno, això s'ha d'agafar amb esportivitat, és el que diu en Churchill, no? L'èxit, què és l'èxit? Caure sense perdre l'entusiasme, no? Això és la cultura empresarial. I de fet, moltes vegades he vist inversors que es van aglorien que s'han arruïnat dues o tres vegades. I penses, hòstia, aquest em dona calés a mi, s'ha arruïnat dues o tres vegades? Això és un extrem, no, però ells, que és una mica l'esperit americà de dir, escolta, si una cosa falla no passa res, bueno, sí que passa, et fots un d'allò, però bueno, dius, no passa res, no s'acaba el món, tornes a fer una altra cosa. Llavors, jo crec que això és difícil, o sigui, jo dono molts conceptes, no? Tot el tema de... Jo penso que... O sigui, per un cantó, si tu et sap greu de patentar que d'alguna manera talles les ales a la recerca o deixes de fer bé la societat perquè és un tema empresarial, això és rigorosament fals, perquè és una manera d'avançar. Ara bé, quan et poses amb això, has de pensar d'una altra manera, més empresarial, de dir, bueno, aquí el joc ja és, has d'anar incentivant a la gent, has de buscar acompanyadors. Jo vaig tenir la sort, doncs, perquè hi havia el Jaume Amat, no?, la Isabel Amat, que em van acompanyar, i el Jaume, que té la seva empresa ara, que em van acompanyar, no? I jo no, bueno, ens vam fotre amb un merder de nassos, no? Perquè això era, bueno, és molt complexa, no? Però això és igual, o sigui, fins i tot ara ell ja no està, per exemple, el Jaume Amat hauria d'haver sortit els 30 minuts tant com jo, no? Però, ah, i com és que no hi és? Ah, com és que no hi és? Bueno, aquestes coses passen, no? Pues surts d'un projecte i te'n vas amb un altre. I què? I què? No passa res. Vull dir, aquesta és la idea. Dius, o sigui, hem de canviar una mica la mentalitat en aquest sentit. Però, de tota manera, jo animo molt a la gent dels hospitals, sobretot, però que tinguin aquesta mentalitat que tot és patentable, que tot té aquest factor, després que es posin a l'aventura de la manera que sàpiguen que és una aventura més empresarial, que té més risc, que es pot provar, que es pot entrar, es pot sortir, i s'ha de tenir una mica de mentalitat bastant elàstica, diguéssim.
Moltes gràcies, Pere Joan. No ens has defraudat. Resumint una mica la teva contribució, no? Tot seria una qüestió d'actitud i de cultura, no? En general, una certa actitud emprenedora per defecte, com dius tu, no? I que potser defugiria una mica el concepte que el Jesús ens donava al principi de ciència o recerca. Jo crec que és un debat que potser va una mica més enllà, no? Perquè no tota innovació va vinculada a recerca, comencem per aquí.
Jo només volia apuntar un apunt. Quan tu fas una patent, de vegades la recerca et cau, diguéssim, perquè llavors has de recolzar aquella cosa, o sigui, és diferent del que havies fet abans. Tu busques, fas les fishing expeditions, que dius, hòstia, he trobat una cosa, vale. No, ara ja està, allò és el teu producte, ara has de defensar aquest producte. Al defensar aquest producte, que es podria dir, ah, això ja és transferència, això és desenvolupament, això ja no val la pena, no. Moltes vegades genera qüestions amb recerca bàsica,
clar,
per defensar aquest producte. Clar. O sigui, no és una cosa lineal de dir, hòstia, he fet un producte, ara haig de produir aquest producte com un boig, i d'allò, no, això genera un altre, genera un feedback sempre.
I el tema de cultura en general, cultura empresarial o professionalitat una mica en els diferents entorns, perquè això, com has dit tu molt bé, igual que la ciència, no és cosa d'un, sinó d'equips, bueno, multidinàmics i alinear incentius, que aquesta frase
i parlar
és
de diners obertament. La gent no fa, la gent ha de menjar.
Sí, que això ho saps tu molt bé, durant la travessia llavors, del desert que ho fet.
No, llavors, la gent ha de menjar. Llavors, si tu vols que algú t'ajudi de debò, li has de donar alguna cosa. Això ha de ser... No, la gent no treballa perquè sí. No? Llavors, si tu realment ha de ser una cosa, s'ha de parlar obertament en aquest sentit, no? Hi ha una sèrie de tabús, no? Patentar és dolent, guanyar diners també és dolent. Aquí tots sembla que vivim de l'aigua, no? Escolta.
La prova és que ell va amb tassell de collar i no vas amb traje i corbata. Vull dir que no, fas una pinta.
No, no té res a veure. Per exemple, tens uns organismes com el Biocat, no, que et dona tot això. Et dona una xarxa de serveis. Si tu vols un acompanyador, si tu vols sortir de l'OTT i dius, bueno, escolta, no, ara em foto aquí de banya i ara vull una empresa acompanyadora. Doncs vaig amb la Montse i dic, escolta, qui em pot donar aquest servei? Ella t'ho diu. O si qualsevol cosa. Vull ampliar capital, vull buscar partners. Avui dia això està molt estructurat. Ara és molt més fàcil. Però, precisament, ara és tot molt més fàcil, tens tots els serveis, però no hi ha... Perquè això és una opció individual, és un canviar de xip, és una actitud. Dir, hosti, vaig a patentar això. Ah, però això segur que no es pot patentar. Per què segur que no es pot patentar? És igual, has de qüestionar-ho tot. És l'actitud aquesta, jo penso. Més que... I atzar, home, la història d'Arxivel no us ho explico, perquè és una cosa, bueno, és irrepetible, perquè no és un bon model, és un festival. Un festival de bueno, és la muntanya russa. Però és segur que cada empresa és igual. Tot és... I llavors què va endavant? Sort, empenta, mai se sap. Bueno, això ja no t'ho sé dir, perquè...
Sí.
Els teòrics... Sí, sí, bueno... Sí.
No. La gent ha de saber, ja que parlem de peixos i parlem de...
La gent ha de saber que les patents costen diners. I no pas poc. Aleshores, clar, un professor de la universitat o un investigador d'un institut de recerca, quan li dius, l'animes a que patenti, li estàs... Clar, quan l'animes a que patenti, li estàs dient, per començar a gastar 3 o 4.000 euros només pel filing, paga a ZBM, que és una empresa que, és a dir, que són molt eficients, però que té unes minutes que no està malament. I un cop la tens patentada, un cop la tens arxivada, passa el procés de PCT, tot això, el manteniment de la patent és un ull de la cara. Clar, ja ho sé, però clar, si vols patentar el teu invent de la piscina, segurament has de tenir algú que... No, l'únic que vull dir és que les institucions han de tenir previst en els seus pressupostos, que almenys en les fases inicials el cost de les patents no és insignificant i que per tant s'ha de donar aquest suport, no només un suport tècnic i teòric, sinó un suport financer que no existeix en les primeres fases i al qual no tenen accés la majoria d'investigadors, almenys a Girona, jo no sé què passa a Barcelona.
On és l'altre micro? Perdoneu.
Però això és una qüestió de que l'organisme doti de més pressupost, però un mínim pressupost per donar suport ja existeix.
No, però a veure, el dels 3.000 euros és els primers, tens un suport de 30 mesos. No? Bueno, llavors tens la PCT i tot això, a veure, és una inversió relativament assumible, hi ha moltes institucions que també paguen una part, i si no, escolta, si tu tens molt clar, te'n vas a l'empresa directament. I com ho fas per anar a l'empresa perquè Glaxo no se't mengin patates? Bueno, li fas fer un contracte de confidencialitat, que moltes vegades no te'l voldran firmar, perquè només pel sol fet d'haver-lo firmat ja els hi has fotut un gol, diguéssim, no? Però bueno, és una manera, no? Sempre el contracte de confidencialitat, ja està. I no... A veure, jo penso que si és l'actitud, si dius, hosti, és que a mi vull fer una patent, però ara qui me la paga? Bueno, no, ets un empresari. És, en el moment que tu vas a fer això, vas a fer aquesta aventura, vas al que vas. Vull dir, no vas a...
D'inici no ets empresari, jo entenc que ets investigador d'algun organisme, o de l'hospital, o de la universitat, i ja d'entrada els drets, bueno, això ho he comentat abans, però els drets són de la institució, sí, no pots anar així a les braves, bueno, vull dir, pots anar-hi, però clar,
Bueno, però es parla amb la institució.
Sí, sí, està clar que la institució ha d'acompanyar l'investigador, no pot pas deixar perquè aquells drets...
Bueno. No? No, no, sí, sí, sí.
I paga la institució això? Ho cobreix?
No. Sí, hi ha uns fons, per exemple, jo parlo per la Universitat de Girona, hi ha uns fons a disposició dels investigadors de la casa per pagar les primeres fases de protecció de les tecnologies. Sí, sí. Petita. Yes.
Sí. Ja hem acabat, però ja hem anàvem tard abans.
Sí. Jo una qüestió... altres i no sé qui és la persona, diverses persones suposo que poden opinar, és dir, com un metge de l'hospital, un investigador jove d'un grup de recerca que no està consolidat, sinó que està creixent, el nostre currículum es nutreix de les publicacions. Val? I per això, suposo que per això doncs, nosaltres vam tenir aquest projecte, vam començar a presentar-lo perquè el nostre currículum com a metges es nutreix de les publicacions que fas. Sí que sempre hi ha l'apartat aquell de les patents que sempre te'l deixes perquè dius, bueno, això el patents, com que no sé de què va, jo vaig omplint el de publicacions. A mesura que va augmentant el teu currículum per publicacions, això dona més dret i més avantatges a presentar-te projectes competitius perquè et donin més diners per reinvertir en la teva recerca. Clar, si tens una idea però l'has de bloquejar per patentar-la, que amb el temps que això representa, és a dir, no has de dir res, no has de presentar res enlloc, perquè tens la idea de patentar-lo, però això et fa que estiguis, no sé, 3, 5 anys sense poder publicar res en aquella línia de recerca, que això va en detriment d'aconseguir nous fondos, és a dir, això no es converteix en un cercle viciós. Com es pot desbloquejar aquest... Parlant des de gent de l'hospital, els metges, els de la bata d'aquí.
No, a veure, jo crec que abans ho deia, és perfectament compatible i la gent, us he agafat la paraula però us tocava a vosaltres, però bueno, vull explicar un cas que ens va passar fa molts anys amb una investigadora de la Universitat de Girona que havia enviat la publicació a la revista, ja estava enviada i llavors pel motiu que sigui doncs se n'assabenta que pot treure una patent, ho valorem i diguem, escolta, aquí hi ha la possibilitat. I quan surt la revista, perquè una cosa és enviar-la a la revista, que t'hagin donat l'okay amb tot el procés de peer review, etcètera, etcètera, no? I et diuen que la revista està en l'editorial, o sigui, en la impremta. Doncs, bueno, truques, revista internacional, quan surt de la màquina? Doncs mira, d'aquí una setmaneta i mitja. Escolta, doncs anem a parlar amb la gent de patents i amb aquesta setmaneta i mitja anem a formalitzar una sol·licitud de patent. I es va fer. I la sol·licitud de patent es va fer en una setmana i mitja. O sigui, no és el cas més desitjable, però il·lustra que en una setmana i mitja les oficines de transferència de tecnologia poden gestionar això. Què vol dir? Que escolta, quan tens una publicació, doncs tu segueixes el teu canal, però o sigui, és portar les dues coses sempre en paral·lel i hi ha la manera de gestionar-ho, crec jo.
Que sembla que l'Olga volia dir una cosa.
Sí. Iba a comentar eso mismo, que se puede hacer patentes muy rápido. Nosotros en IDIPG nos hemos encontrado con una situación muy parecida hace nada. Estamos ahí, estamos preparando una patente a toda velocidad. Y, o sea, que se puede hacer. Y te iba a decir que, claro, 3-5 años ni hablar. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de patentar, no te voy a decir 2 meses, pero en 6 desde luego. Y 6 meses yo creo que es un periodo razonable para que no afecte la carrera investigadora de ninguno. ¿Vale? Y luego una cosa que sí me gustaría comentar, enlazado con la intervención anterior, es que una cosa que es muy fácil, que pueden hacer los investigadores, es todos los investigadores buscan en PubMed, es una cosa rutinaria. Incorporemos en nuestras búsquedas otras bases de datos, como SpaceNet, por ejemplo. Son bases de datos de patentes. Ahí hay muchísima información y si nosotros incorporamos estas búsquedas, vamos a abrir mucho nuestro ámbito de investigación, vamos a saber cómo está el state of the art, vamos a saber dónde se mueve, no solo a nivel científico, que también, sino a nivel empresarial. Entonces, es muy sencillo buscar no solo en PubMed, SpaceNet y similares.
Molt bé.
Només un comentari, perquè parlava només de publicació, jo on te veig el gran... Ja en tinc. On te veig jo la fuita fonamental és el tema congrés. És a dir, on aquí hi ha el gran tema és la publicació, és una cosa una mica més elaborada i en la qual probablement l'investigador a més fa una...
Vale, doncs tanques i...
No? A vegades alguna publicació tipus abstract, etc, que volem enviar a un congrés, fins i tot està feta de pressa i corrents, tots sabem que anem amb deadlines, la feina que tenim, i aquí és on a vegades jo crec que ja pot haver-hi fuites. És a dir, que tu digues, ostres, no tens tants temps de reflexionar sobre el que presentaràs, no? I aquest abstract que vols presentar en aquell congrés, ja està el deadline i potser tu ho tenies mig posat i ho fas ràpid, de pressa i corrents. Aquí jo veig un tema que probablement com a metges nosaltres hauríem d'incorporar, no? Però que forma part de la nostra vida quotidiana, el que dic, jo la publicació ho veig molt més fàcil de dirigir, no? La publicació dius, vale, sí, és reflexió, tal, tu escrius, però cal, aquí on probablement hi ha una feina és amb el tema nostre dels congressos, perquè aquí s'escapa molts astres, no? Que tu també havies parlat alguna vegada d'això, no? De dir, ostres, has enviat allà, tens un deadline, hem de pressa, no reflexionem prou, no, potser no ho has rumiat, i que és on probablement hi ha la cultura prèvia que hem d'anar creant, no? De dir, ostres, qualsevol cosa, fins i tot per aquell congrés, ho tinguis previst. No sé, això és una reflexió sobre...
Pere vol fer una... L'última contribució.
Jo, otra vez, monopolizo.
Es que no la veig.
Sí, a este respecto es importante saber que tú puedes ir a un congreso y puedes divulgar una cosa. Ojo, cuidado, tú puedes decirla, pero no puedes dar detalles. O sea, lo que se considera una disclosure es que tú puedas dar suficientes datos como para que alguien pueda reproducir esa invención, ¿vale? Tú sí puedes dar pistas sobre ello. ¿De acuerdo? O sea, es muy, muy, muy matizable esto. Sí es bueno saber antes de ir lo que debes y lo que no debes de decir. Y luego, supongo que en los congresos internacionales todos sabemos que hay gente que dice, introduzco esto hasta aquí, no enseño unas imágenes, no digo más, porque estamos en proceso de patentado. O sea, esto se puede hacer. Incluso puedes decir en el libro de astras de congreso, no quiero que aparezca esto por esta razón. En los congresos internacionales esto es frecuente y no pasa nada.
Jo canvio una mica de tema, no canvio de tema, vaig amb un comentari que ha fet en Pere Joan, la Montse em sembla que em dona 30 segons, sentim l'olor del calamar de la romana i de l'escola. No, i és un comentari sobre, o sigui, crec que la xerrada, bueno, aquesta pastilla teva anava sobre si et tires a la piscina o no, i entenc que era si l'investigador es convertia en empresari, i llavors has fet una referència doncs, que en un moment determinat la teva empresa, et qüestionaven dintre de la teva empresa. Però jo una reflexió que faria és que potser una manera de valorar l'èxit de la teva empresa, dius, escolta, quan és que saps que la teva empresa realment va bé? Doncs el dia que et fan fora. El dia que l'investigador el fan fora, dius, escolta, jo he triomfat. Per què? Perquè resulta que has arribat a un punt en què a tu t'estan demanant que, sisplau, et deixis pas a gent amb un altre perfil més professional, etc. Fer-te fora fictíciament, ho estic dient en absolut accionarialment, si no funcionant dintre de l'estructura, i llavors potser et demanen, escolta, per què no recuperes la teva feina dintre la universitat, dintre l'hospital, i ens estàs alimentant amb nou coneixement i nosaltres ja irem defensant les teves accions i les estem tirant endavant. Per tant, bueno, una manera de veure una cosa, segons qui ho veuria com un fracàs, potser és un èxit, no?, en aquest sentit.
Per al·lusions?
No, és curiós perquè moltes de les empreses realment les porten sempre el que l'ha començat primer. Jo estic parlant aquest comentari perquè realment sembla que hi ha dos sectors, de vegades es pot visualitzar dos sectors, el sector científic i el sector empresarial, que per manual, o sigui, quan tu vas a IES o SAD t'expliquen no, a tu l'investigador l'has de fotre fora. Aquest és el lema, no? Però moltes vegades no es pot, i llavors en realitat la major part de les empreses que tenim avui dia les ha portat el primer emprenedor, no? Perquè, bueno, llavors això es pot veure, no? És una de les coses que et poden passar, no? Si tu tens un partner potent, et pot arribar a fotre fora, no? I potser és una de les tensions que pot haver-hi. Vull dir, això ja has de pensar. Jo no dic que hagi de passar, però que s'ha de ser conscient de que hi ha un sector que per manual et diu no, és que tu has d'anar fora, no? Una cosa és que pugui o no pugui, i per això parlo d'aquesta manera, no? Perquè... I llavors l'altra cosa és la realitat, si es poden fotre fora, bueno, o si poden dir no, retira't perquè no sé què, no sé quantos, no. Bueno, això és un incís només dins del
de l'activitat, diguéssim. No?
De fet, en el vostre cas heu trobat un molt bon model. Tu ets el director mèdic i científic, és el que et pertoca com a investigador i aportes el coneixement i la gestió es fa des d'un altre àmbit, no? Proper, però un altre àmbit.